d'administratiu de la Universitat de Barcelona i també membre assessora doncs, de la Fundació del Territori. A la Margarita el que li hem demanat, i ho coneix bé, són aquestes eines jurídiques que ens han de permetre, que ens poden permetre la protecció dels espais agraris. Per tant, em sembla que també és de gran interès saber quines eines disposem i després veurem com les podem gestionar. Per tant, és la paraula, Margarita, i moltes gràcies.
Bona tarda a tothom i abans de començar en la meva exposició vull donar les gràcies a la UDG i a la Fundació Agroterritori per haver-me convidat a participar en aquestes jornades que bueno, toquen una temàtica que és molt del meu interès. I com deia la Isabel, se'm va encarregar precisament que tractés el tema de les eines jurídiques per la protecció del sòl agrari. La primera qüestió que es plantejava és el que ens ha ocasionat el debat previ, podríem dir així, particular amb en Josep Montasell, que ja abans de començar hem dit si existia o no existia el sòl agrari. I per això dic que era aquest petit debat que ens ha ocasionat en caràcter previ i que en tot cas reprendrem més tard. Ara simplement dir quin és el sòl agrari. A la meva manera d'entendre, sí que hi ha un concepte de sòl agrari, que a més és un concepte jurídic de sòl agrari, perquè les lleis s'hi refereixen. I quan la llei parla de sòl agrari, amb aquestes paraules, doncs passa a ser un concepte jurídic. El que passa que en l'ordenament jurídic hi trobem conceptes determinats, per exemple, sempre es posa d'exemple que és un concepte determinat, dir una persona major d'edat és un concepte determinat perquè se sap que és a 18 anys. Hi ha conceptes indeterminats, que són conceptes que la norma jurídica els utilitza, però que posteriorment s'han d'acabar de definir. Per exemple, és un concepte indeterminat que és un edifici de valor històric. Després, els juristes hem d'acudir a altres disciplines perquè ens ajudin, o millor dit, perquè defineixin què és un edifici que té valor històric. Però el fet de que la norma no ho defineixi no vol dir que no sigui un concepte jurídic. Des d'aquest punt de vista, per això deia que crec que sí que existeix el concepte de sòl agrari i està implícit a diverses lleis. Per exemple, hi ha una llei que és antiga però que no s'ha derogat mai, que és la llei de 20 de juliol del 55, que es diu concretament, és una llei espanyola, evidentment, sobre conservació i mejora de los suelos agrícolas. I equipara aquesta llei el sòl agrícola amb el sòl cultivable. Aquest mateix concepte el trobaríem implícit també en la llei d'ordenació agrària, en la llei de finques millorables i en moltes altres lleis agràries, i trobaríem, dic implícit, aquesta idea de que el sòl agrari és el sòl que jurídicament i físicament, és a dir, tant perquè la norma ho permeti, els instruments de planejament, com perquè les seves característiques físiques també ho fan apte, perquè sigui susceptible d'una explotació agrària, perquè sigui cultivat. De vegades les lleis utilitzen indistintament sòl agrari i sòl cultivable, abundant en aquest concepte que dic. I posava aquí en el PowerPoint, i també faig un parèntesis, he repartit uns esquemes, que és el mateix PowerPoint, ara potser amb una mica de deformació perquè a la facultat estem a final de curs i com que no arribem mai a temps a acabar d'explicar tots els programes, tot ho fem amb esquemes, doncs he aprofitat també per passar-vos a l'esquema de la ponència d'avui. Doncs bé, és el fet que sigui un concepte indeterminat, la jurisprudència s'ha cuidat molt de dir indeterminat no vol dir indeterminable. Cas per cas, situació per situació, podem determinar si aquell edifici és de valor històric, si aquell sòl és un sòl agrari o si aquell altre concepte indeterminat respon a les característiques pròpies que fan possible la seva determinació. Dit això, el proper pas seria quina és la principal problemàtica que afecta aquest sòl agrari, a fi efecte de que després puguem veure quines són les eines jurídiques que poden ser més idònies per protegir-lo. Aquest resum o aquest aquest bloc de problemes que jo he posat en la transparència, sempre ja sabeu que les classificacions són una mica aleatòries o una mica arbitràries, però he pensat que podríem destacar quatre tipus de problemes, que una mica els he tret, per dir-ho així, de la problemàtica que se reflecteix en una publicació que precisament es va fer a Agroterritori sobre les jornades sobre la necessitat d'una llei d'espais agraris. I allà doncs, els diferents ponents van parlant de diferent problemàtica del sòl agrari, que d'alguna manera he pensat que es podria diguem-ne, sistematitzar en aquest quatre tipus de problemes. És a dir, sense entrar en consideracions dels aspectes edafològics o agronòmics, com podrien ser salinització, pèrdua de qualitat del sòl, contaminació, etc., que aquest seria un problema a part que no el tractarem i ens centrarem més en aquests aspectes territorials, que em sembla que és cap a on s'enfocava la jornada d'avui. Doncs bé, des d'aquesta perspectiva, jo crec que es podrien destacar quatre tipus de problemes. El primer, ja és potser el més important, la pèrdua progressiva de sòl per destinació a usos no agraris. Sobretot, ja n'hem fet aquí esment a les persones que m'han precedit, sobretot en el cas d'urbanitzacions, infraestructures, serveis diversos que fan que hi hagi un consum de sòl per destins no agraris molt important. Un altre bloc de problemes seria l'abandonament de terres, o bé de camps, podríem dir l'existència de camps sense cultivar, per raons diverses, de vegades per la falta de rendibilitat de les explotacions, perquè no hi ha relleu generacional, en fi, problemàtica diversa fa que hi hagi un abandonament puntual de terres a dintre d'espais agraris, en els quals doncs, hi ha, trobem molts camps que els seus propietaris els tenen abandonats. Això comporta problemes de diferent índole, des del punt de vista paisatgístic, però també des del punt de vista agrari, que comporta problemes pels veïns, de vegades fins i tot problemes fitosanitaris per les finques veïnes, etc. Un altre bloc de problemes seria el fraccionament il·legal i la indisciplina, per dir-ho d'aquesta manera, urbanística. Sobretot en els sòls més propers a les àrees urbanes, que abans el Camil Cofant deia que són possiblement les que presenten aspectes més deteriorats als espais agraris, doncs bueno, han sigut els que d'alguna manera han patit més aquest tema de la indisciplina urbanística. L'altre dia, no recordo algun lloc que llegia, diu, és una mena d'abocador d'activitats de tota mena. El sòl agrari del voltant de les ciutats, doncs s'hi han abocat totes les activitats no desitjades en l'àrea urbana, i s'hi han instal·lat des de magatzems legals fins a barraques i altres instal·lacions il·legals que fan que s'hagi deteriorat molt el sòl en qüestió. I finalment un altre tipus de problema que destacaria és la rigidesa del mercat del sòl, degut a la falta de... És a dir, d'alguna manera el sòl que no es treballa és moltes vegades, diguem-ne, se creen una sèrie d'expectatives de caràcter urbanístic. Potser aquest problema va lligat als anteriors, precisament el fet de que hi hagin perspectives de poder-ho destinar amb algun ús extraagrari, tal com moltes vegades els propietaris prefereixen no vendre la terra i tenir-la erma, i això d'alguna manera repercuteix en una transparència i una flexibilitat del mercat. Centrats aquests problemes, que ja he dit que no en volen tenir, no tenen cap pretensió de ser una descripció acadèmica ni cap, sinó simplement una sistemàtica per entendre'ns i per poder doncs, seguir millor el que diré posteriorment, doncs, vist aquest tipus de problemes, passarem a veure tota una sèrie d'instruments jurídics que jo crec que podrien ser útils per afrontar aquests problemes. Aquest apartat, que és el central de la meva ponència, l'he titulat així, 10 eines jurídiques d'intervenció en l'esmentada problemàtica. Li poso 10 eines jurídiques també d'una manera, doncs perquè he triat 10 instruments que em sembla que serien els més útils i els que se podrien utilitzar per afrontar la problemàtica que he acabat d'exposar. Algun d'ells ja se n'ha parlat abans i només els exposaré molt breument a efectes de seguir doncs, la sistemàtica dels instruments que ens semblen més importants. El primer d'ells és el planejament territorial. Pràcticament no hi entrarem en aquest tema perquè ens ho ha explicat molt bé el Camil Cofán i per tant seria ara no tindria sentit que jo tornés a parlar d'això. Simplement diré un parell de qüestions al respecte. Una qüestió és que la llei de política territorial, que és de 21 de novembre del 83, articula el planejament de Catalunya entorn al Pla Territorial General, que es va aprovar ja l'any 95. Segons l'article 4 de la llei, diu que una de les determinacions que ha de contenir el pla és la definició de les terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques d'extensió, etc. Simplement ho dic perquè fixem-nos que des de l'any 83 tenim una norma que diu que s'hauria de delimitar aquell espai agrari que jo he dit abans que existeix i que és un concepte jurídic. L'altra cosa és que resulta que no està delimitat enlloc, però això no treu que no sigui un espai existent i un espai del qual la norma jurídica hi fa recaure una sèrie de conseqüències. Des de l'any 83 no s'ha portat a terme el tema de la definició d'aquests espais. Tenim també els plans territorials parcials, que també fan referència en aquesta mateixa qüestió, i ja hem vist abans els de les comarques gironines, que insisteixo que ho poso ara aquí, efectes sistemàtics, i ja no hi entro, i els plans territorials sectorials, que aquests serien on, d'alguna manera, el món agrari té el greuge comparatiu més important, perquè resulta que una gran quantitat d'espais de Catalunya, que potser no tenen la importància territorial que té l'espai agrari i que a més potser les lleis no n'han arribat a parlar tant i tenen la seva pròpia llei que els delimita i que els estableix un règim jurídic propi, mentre que en el cas dels espais d'especial interès agrari doncs està pendent que l'administració doncs es decideixi a tirar aquesta qüestió endavant. També voldria fer un petit incís en aquest tema i és que els plans territorials sectorials d'acord amb la llei, són plans d'incidència territorial que elaboren els departaments en àmbits temàtics de la seva competència. El pla sectorial és aprovat pel Govern de la Generalitat, però és elaborat pel departament en competència en cada àmbit temàtic corresponent. Per tant, en aquest sentit, doncs, d'alguna manera podríem dir, no sé si és correcte, no?, que ho digui així, però vull dir que el Departament d'Agricultura doncs, no ha fet els seus deures amb aquesta qüestió quan doncs, tenim plans sectorials de l'habitatge, dels espais naturals, d'espais connectors, etc, etc. L'altre instrument de protecció, l'altra eina de protecció molt important, crec jo, importantíssima, és el planejament urbanístic. En el planejament urbanístic, donat que insisteixo en que penso que és una eina de protecció importantíssima, l'he dividida en tres, l'explico en tres transparències. En la primera veiem els trets tradicionals de la legislació urbanística perquè si ens adonem o si fem una mica de memòria, una mica de repàs d'on venim, de vegades també entenem més on estem. De fet, la legislació urbanística ha seguit tradicionalment les línies mestres dibuixades per la primera llei urbanística, que és de l'any 56. De fet, actualment la llei del sòl del 2008, en la seva exposició de motius, diu una cosa que crec que és molt certa, diu la legislació urbanística a Espanya ha sigut tributària de la llei del 56, doncs, que ha seguit els seus fils conductors fins avui, amb escasses excepcions. Quina particularitat té aquesta legislació? Que diguem-ne, la llei del 56 evidentment ha estat modificada successivament per múltiples lleis, però hi ha un fil conductor que segueixen totes elles, llevat d'un parèntesi de la llei del 98, que després en tot cas hi faré una breu referència, totes elles segueixen en relació al sòl no urbanitzable aquest esquema. Primera, que se li atribueix un caràcter residual. La primera llei deia hi ha el sòl urbanitzable i el suelo rústico, que li deia així inicialment. I el suelo rústico és l'altre, és a dir, el que no és ni urbà ni urbanitzable. Segon tret, absència de normes directament aplicables en el sòl agrari. És a dir, es defineix el sòl no urbanitzable i no hi ha cap norma que digui el sòl agrari té aquesta o aquesta altra particularitat o aquesta altra determinació o característica. Quarta o tercera qüestió, i molt important perquè ha tingut molt d'impacte al llarg de la història de l'urbanisme. Possible autorització d'activitats i construccions en aquest sòl no urbanitzable vinculades a usos agraris i altres, diu així la llei, deia, que s'hagi d'ubicar en aquest tipus de sòl. Per tant, el sòl no urbanitzable no ha sigut urbanització, possibilitat d'urbanitzar zero, sinó que s'hi han pogut fer determinats tipus de construccions o determinats tipus d'activitats. Així és com l'administració local ha sigut, diguem-ne, molt poc generosa a l'hora de fer ús del mecanisme que diré tot seguit, ha sigut molt generosa a l'hora d'interpretar aquesta possibilitat d'autoritzar construccions o activitats en sòl no urbanitzable. L'última característica de la legislació urbanística en matèria de la legislació d'urbanisme en matèria de sòl no urbanitzable, molt important també, és la possibilitat que preveu la llei, des de la llei del 56 fins a l'actual, de redactar plans de protecció del sòl agrari. Facultat que s'atribueix a l'administració local i que, per tant, els ajuntaments tenen a les seves mans la possibilitat de protegir els espais agraris del seu municipi. No hi ha una planificació territorial, però hi podria ser a nivell local que es preservés aquest espai agrari, que la veritat és que fent repàs dels plans que tenen protecció de sòl agrari, fins a data d'avui n'hi ha hagut molt pocs d'ajuntaments que s'han decidit establir zones d'especial protecció agrària en el seu municipi. Tinguem en compte que, com diuen els manuals, la legislació urbanística no s'esgota amb la llei d'urbanisme, perquè tant és legislació la llei com els plans d'urbanisme. Per tant, podríem dir que aquí han fallat tant, que abans dèiem que l'administració d'Agricultura no ha redactat o no ha elaborat els plans que li corresponien, i aquí també podríem d'alguna manera dir que potser les administracions locals haurien pogut anar molt més enllà del que s'ha anat amb aquesta matèria de protecció. El planejament urbanístic en la normativa a la LLUC, a la Llei d'Urbanisme de Catalunya. La Llei d'Urbanisme de Catalunya hi ha un text refós aprovat per decret legislatiu 1/2005, que en el seu article 9 diu concretament que el planejament urbanístic ha de preservar el sòl d'alt valor agrícola, cosa que va lligada en el principi de desenvolupament urbanístic sostenible que proclama inicialment la pròpia llei d'urbanisme de Catalunya. Aquí ens tornem a plantejar aquest tema, i quin és el sòl d'alt valor agrícola? Doncs bé, n'hi ha dos tipus d'aquest sòl d'alt valor agrícola, si tenim en compte el que diu la LLUC. El primer és el que per imperatiu legal ho ha de ser-ho. I quin és el que per imperatiu legal ho ha de ser-ho? Aquell que els plans sectorials estableixen com a tals. Per tant, aquí la LLUC, la Llei d'Urbanisme de Catalunya, fa una referència a la possible existència de planejament sectorial que ja sabem que no existeix. Per tant, hi ha una remissió que és oportuna, perquè potser una llei d'urbanisme tampoc li competeix dir exactament quin és aquest sòl, hi ha una remissió molt oportuna, però el que no hi ha és la norma a la qual aquesta remet. I el segon és aquell que decideix el planificador local, és a dir, el que determini el propi pla d'urbanisme. Amb la idea que us deia abans de que els plans d'urbanisme poden definir en el seu municipi quina és la part del municipi que té aquesta característica de sòl de valor agrícola protegit. Una última referència que voldria fer en relació a l'urbanisme és que un temps relativament recent la LLUC ha tingut una modificació per adaptar-la en la llei estatal del sòl. A nivell estatal hi ha una llei del sòl que també actualment és objecte d'una refosa d'un decret legislatiu, el 2/2008, que per cert va ocasionar, és un parèntesis total el que ara diré, va ocasionar el primer i que em sembla que fins ara únic decret llei de la Generalitat. O sigui, abans de l'Estatut se discutia si, ara per això dic que faig un parèntesis total, si la comunitat autònoma tenia competències per dictar decrets llei. Amb l'Estatut va quedar clar i precisament l'adaptació de la LLUC a la llei estatal del sòl es va fer a través del decret 1/2007, que va ser el primer que va fer la Generalitat de Catalunya. Tancat aquest parèntesi, què passa amb la llei del sòl estatal? Doncs bé, la llei del sòl estatal varia bastant la legislació anterior i estableix dues categories de sòl. Només estableix l'urbà i el rural. Per tant, la LLUC, la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb aquest decret 1/2007, aquest Real Decret 1/2007, diu que el sòl no urbanitzable de la LLUC passa a estar en situació de sòl rural a efectes del decret llei estatal. Ai, perdó, de la legislació estatal. I això té una sèrie de conseqüències, que són les següents. Primera, que la valoració s'ha de fer d'acord amb la legislació estatal, que diu que la valoració d'una finca s'ha de fer, en cas de finca ubicada en sòl rural, s'ha de fer d'acord amb el seu valor real, no del seu valor futur o el seu hipotètic plusvàlua urbanística. Segona conseqüència, i abans d'avançar torno a fer una precisió. Tinguem en compte que la legislació estatal, la llei del sòl, té caràcter bàsic i, per tant, en aquests punts, la legislació catalana s'hi ha hagut d'adaptar necessàriament perquè té caràcter bàsic. I, a més, la llei estatal, ella mateixa diu que no és una llei d'urbanisme, és una llei del sòl. Diu, i, per tant, varia la idea de que en el sòl només hi està implicat un dret, que és el dret de propietat. Diu, hi ha molts altres drets implicats en el sòl. Hi ha des del dret a l'habitatge, la igualtat de les persones, i jo precisament quan estava pensant en el món agrari pensava ja el dret al treball implicat en el sòl. És a dir, que vol variar la llei estatal aquesta idea de que una llei del sòl és una llei que marca drets o delimita drets de propietat. Per tant, en coherència amb aquesta idea, una altra conseqüència de l'aplicació de la llei del sòl i la seva adaptació a la llei d'urbanisme de Catalunya és que els propietaris queden subjectes a un catàleg de drets i deures que estableix l'article 13. I entre ells hi ha el de dedicar els terrenys rurals a l'ús agrícola, ramader, forestal, cinegètic o qualsevol altre vinculat a la utilització racional dels recursos naturals. I última conseqüència, que la trobo, si és que s'aplica rigorosament, la trobo de molta transcendència, és que la transformació del sòl rural amb urbà deixa de ser una facultat discrecional de l'administració, de manera que la llei estatal diu només es podrà transformar el sòl respecte del qual se'n justifiqui la necessitat. És a dir, que transformar sòl rural en sòl urbà ha d'anar acompanyat d'una memòria que en justifiqui la necessitat de la transformació. La resta del sòl rural, i les paraules són textuals de la llei, ha de ser preservat de la urbanització. Fixeu-vos que això és un pas important en relació, sobretot, a un parèntesis que hi havia hagut en la legislació urbanística, que va ser la llei del sòl del 2008, que va invertir els termes i que tot era urbanitzable, menys el que es justifiqués que es havia de preservar de la urbanització. Doncs bé, aquí, la llei actual és l'antítesi, és la idea contrària. Bé, una altra eina seria la tercera de possible protecció del sòl agrari. Informe sobre pacte agrari que està establert en la disposició addicional cinquena de la llei d'orientació. Això està una mica mal posat i com no llegia pensava que diu la cinquena llei d'orientació. I no, és la disposició addicional cinquena de la llei d'orientació agrària. Vull dir, el posar-ho així amb esquema sembla... Bé, l'article 6 d'aquesta llei d'orientació agrària estableix com una línia d'actuació de la Generalitat coordinar les intervencions de les administracions públiques a fi de protegir el sòl agrari. Una vegada més aquí s'utilitza el concepte concret de sòl agrari. I després la disposició addicional cinquena relacionada amb aquest article 6 diu: els efectes del que diu l'article 6 s'haurà de fer un determinat informe i n'estableix dos tipus. un informe que és preceptiu, fa el Departament d'Agricultura, un informe que és preceptiu, és a dir, és obligatori, en tota la tramitació de figures de planejament urbanístic. I un altre que és preceptiu i vinculant, que és en actuacions d'interès públic en sòl no urbanitzable, que aquest informe ha de versar sobre els efectes que pot ocasionar en el funcionament normal de les activitats i de les explotacions agràries, l'obra en qüestió o la infraestructura en qüestió, que les explotacions com puguin resultar afectades, quin impacte patiran. Vaig veure precisament en aquesta publicació que vau fer de les jornades aquestes de la Llei d'Espais Agraris, que hi havia una ponència que deia que el Departament d'Agricultura està fent uns 600 informes d'aquest tipus l'any, 500 i pico l'any, que vaig comptar que era com a mínim 2 per dia laborable o 3, depèn dels dies que es treballin. O sigui que Déu-n'hi-do, i per altra banda també deu voler dir que se deuen informar favorablement molts d'ells, perquè altrament doncs, hi podrien haver més traves en aquesta matèria. Un altre possible instrument que no s'ha aplicat mai a Catalunya, però sí que s'ha aplicat en altres comunitats autònomes. És una llei estatal postconstitucional, és important dir-ho, perquè no és que sigui una llei antiga, que diguis potser, és la Llei de Finques Millorables, Llei 34/79. Molt sintèticament, explicaré quin és l'instrument que permet aquesta llei, que és el següent. Les finques agrícoles que, sent susceptible d'explotació agrària, no es treballin durant més de 2 anys, poden ser objecte de la declaració de finca millorable. I quina conseqüència té que la finca es declari millorable? Doncs en té diverses, que te poden imposar plans de millores, és, hi ha diverses conseqüències, però n'hi ha una que és bastant radical, que per això és la que destaco aquí. Es pot expropiar, cuidado, l'ús, no la propietat, l'ús de la finca i arrendar-la forçosament durant 2 anys a favor de l'administració, amb la possibilitat que l'administració la dongui en subarrendament a pagesos que siguin cultivadors directes i personals. Aquesta llei s'ha aplicat en altres comunitats autònomes i com que s'ha aplicat en altres comunitats autònomes ha arribat al Tribunal Constitucional. És bastant habitual que lleis que tenen un impacte sobre la propietat important doncs arribin al Tribunal Constitucional si s'apliquen, com és el cas d'aquesta. Hi ha una sentència que diu que aquesta figura és una figura ajustada a la Constitució, que la sentència és de 26 de març del 87. La Generalitat de Catalunya, tot i que té competències en aquesta matèria, no ha legislat. I la legislació estatal és aplicable directament, però queda una mica obsoleta, sobretot en matèria de procediments, que són una mica farragosos, però bueno, és una figura que és perfectament, és a dir, és el que en diguem dret positiu, en el sentit de que és dret vigent, és dret que no s'ha derogat i que és aplicable i que s'ha aplicat en algunes comunitats autònomes. Jo crec que aquests instruments que he comentat fins aquí podrien afrontar aquests problemes que hem dit de terres que no es treballen, el planejament, terres que pèrdua de sòl agrari, i aquí en aquests casos més individualitzats, doncs, les pèrdues puntuals per abandonament de finques. I n'hi ha una altra de figura que va una mica lligada a aquestes, que també en tenim exemples a diverses comunitats autònomes, però no hi ha cap normativa estatal. En aquest cas concret, hi ha això, normativa autonòmica que s'aplica a la comunitat autònoma en qüestió. I és una mena d'impost que si el traslladéssim en el camp urbà, podríem pensar en l'impost de solar sense edificar o amb aquest, diguem-ne, és un instrument parafiscal que ara el comentaré breument, o extrafiscal més que parafiscal. És un instrument jurídic, dic inicialment, que no està previst a la legislació catalana, però sí en altres comunitats autònomes. I he agafat, per exemple, l'article 3041, per si algú en algun moment té interès de veure com funciona l'impost, de la Llei de Reforma Agrària d'Andalusia. I té aquestes característiques fonamentals. És un impost que per fet imposable té, o el seu fet imposable el constitueix, la infrautilització de terres agràries. I també ha arribat al Tribunal Constitucional Constitucional, també l'ha avalat el Tribunal Constitucional, i diu que té una finalitat extrafiscal, és a dir, la seva finalitat no és política fiscal, sinó política agrària. De manera que, per tant, les seves competències no són del que té les competències en matèria fiscal, que seria l'Estat, sinó del que té les competències en matèria d'agricultura, que és la comunitat autònoma. I per aquesta mateixa raó, el criteri de la infrautilització de terres es pot canviar per qualsevol altre que sigui coherent amb la política agrària que es persegueix amb aquest instrument. Per a terres abandonades, terres, és a dir, el que fos oportú. Fos oportú, evidentment, amb lògica i amb la coherència de buscar una finalitat pròpia de les competències i de la política agrària de la comunitat autònoma. Altra vegada, està avalat pel Tribunal Constitucional, i també us cito la sentència per si algú pot tenir en algun moment interès en consultar-ho. Un altre capítol d'eines, que aquestes els englobo totes en aquest apartat 6, diguem, eines de disciplina urbanística. I aquí podríem parlar de tota una sèrie d'instruments que estan a mans de les administracions locals, concretament dels ajuntaments, que van des d'ordres d'enderroc d'obres fetes sense llicència o contravenint els termes de la llicència. Clausura d'activitats, entenguent per activitat un concepte ampli, qualsevol ús que es fa de que no sigui el propi de l'activitat agrària, de l'ús natural del sòl, i les sancions administratives que van annexes o que segueixen en aquestes irregularitats. Ho tenim regulat això en els articles 191 i següents de la LLUC, de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. I potser els instruments més destacables serien les ordres. Les administracions públiques, totes elles, tenen uns instruments d'intervenció en les activitats privades que són els mandats o ordres, que consisteixen en ordenar, com indica el seu propi nom, que una determinada activitat o una obra s'ajusti a la legalitat. I aquestes ordres poden ser d'enderroc o bé de clausura de l'activitat. I serveix, està pensada, per eliminar construccions i o activitats il·legals. L'ordre té la particularitat que el seu incompliment comporta l'execució forçosa, que normalment es du a terme a través d'un mitjà que està previst en la llei 3092, que és la llei de procediment, que consisteix aquest mitjà d'execució forçosa, que es diu l'execució subsidiària, consisteix en que allò que no fa la persona que està obligada a complir l'ordre, ho fa l'administració per compte d'aquesta persona i després, per dir-ho gràficament, li passa la factura. I si no paga, després li embarga el béns i passa a ser igual que un constrenyiment sobre el patrimoni habitual en les activitats de l'administració pública. A més de l'ordre d'enderroc o de clausura, hi ha les sancions administratives. Hi ha dues particularitats a comentar. Que les obres il·legals tenen un termini de prescripció que el màxim va a 6 anys, depèn de si la infracció és lleu, greu o molt greu, però en el cas de la màxima és de 6 anys. Després això és un problema perquè si es deixen passar els 6 anys ha prescrit la infracció, amb la qual cosa ni es pot sancionar ni es pot ordenar que s'enderroqui l'obra perquè ha prescrit la infracció. En canvi, en matèria d'activitats és diferent, perquè s'entén que l'activitat, que és un ús il·legal del sòl, un ús clandestí, de vegades se li diu clandestí, aquella activitat que està feta sense llicència, s'ha tipificat com una infracció continuada, que no cessa mentre s'està duent a terme aquella activitat. Per exemple, un magatzem amb sòl no urbanitzable, per dir ara una... no prescriu la infracció mentre aquell magatzem està allà actuant. Per tant, com que és una infracció continuada, no prescriu i es pot ordenar la seva clausura en qualsevol moment. I en tot cas, ho destaco d'això, les competències són municipals. Per tant, vol dir que són d'unes administracions molt properes que, en fi, podrien actuar en aquest sentit, que seria una eina molt útil per combatre un dels problemes que hem comentat abans, que seria aquest de la proliferació d'indisciplina urbanística. Un altre instrument que també m'agradaria comentar, que també trobo que, que és important que el tinguem en compte nosaltres com a ciutadanes i a ciutadans, que és que en matèria de legalitat urbanística hi ha el que es diu l'acció pública. Està prevista a l'article 12 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i també a la Llei Estatal del Sòl i a la Llei d'Urbanisme. No és una llei, una eina substantiva, sinó més aviat procedimental, que ens diu el següent, que qualsevol persona està legitimada per exigir el compliment de la legalitat urbanística, tant en via administrativa com en via judicial. Això què vol dir? Que no fa falta acreditar que hi hagi la condició de persona interessada per poder actuar en aquesta matèria. És a dir, explico més detingudament aquesta idea de l'acció pública, o sigui, en general, per poder actuar davant dels tribunals o per poder actuar inclús davant de l'administració, s'ha d'acreditar un interès en aquell tema. Jo no puc reclamar perquè en el meu veí li deuen diners. Si li deuen diners, ha de ser ell que pot reclamar davant dels tribunals, però no pot fer-ho un altre perquè no està legitimat, que es diu. La legislació preveu que amb una sèrie de matèries s'estableix aquesta idea d'acció pública, de manera que s'entén que tothom estem legitimats. No cal, jo puc impugnar un pla d'urbanisme de Guadalajara, per dir ara alguna cosa que és més absolutament llunyana, encara que no hi tingui ni cap finca, ni cap... És a dir, es pot exigir el compliment d'aquesta legislació, que val a dir que també existeix l'acció pública en matèria precisament de patrimoni cultural, en matèria de llei de costa, hi ha algunes matèries que el legislador ha entès que tenen una transcendència pública que fa que sigui d'interès que s'estableixi aquesta possibilitat de que tothom esdevenim persona interessada en la matèria. Una altra cosa també que volia comentar en aquest sentit és que en l'ordenament jurídic la idea de persona és tant la persona física com la persona jurídica. L'ordenament jurídic crea aquesta entelèquia de que hi ha persones jurídiques, les associacions, les fundacions, etc., que tenen personalitat jurídica, i ho comento perquè moltes vegades són les que estan més disposades a dur a terme actuacions d'aquest tipus. Les persones individuals, per raons múltiples, entre elles perquè són qüestions complicades i de vegades se'ns escapa de les nostres possibilitats, etc., és més difícil que ens decidim a exigir en un ajuntament que compleixi la legalitat urbanística. Doncs tinguem en compte que les associacions tenen aquest caràcter de persona a aquests efectes. Un altre possible instrument que podríem comentar, que aquest aniria doncs, potser vinculat a tot el tema del fraccionament i també de la indisciplina urbanística, seria la tècnica de les unitats mínimes de conreu. Aquesta tècnica o aquest instrument de les unitats mínimes de conreu la trobem en la llei 19/1995, que és la llei aquella de la llei estatal la que va substituir la de les explotacions prioritàries i em sembla que es diu ara, perdoneu, aquest moment no em recordo si se li diu llei de modernització de les explotacions agràries, em sembla que és aquest nom, en tot cas és aquesta llei 19/1995 i a Catalunya l'ha desenvolupada aquesta llei el decret del govern de la Generalitat 169/83. Aspectes centrals d'aquesta tècnica o d'aquest instrument. Doncs la llei faculta a l'administració de la Generalitat per establir a través d'un reglament, el que està en un decret, la superfície per sota de la qual està prohibida que se divideixi o se segreguin les finques rústiques. La llei parla de finques rústiques i el decret de la Generalitat també, perquè en aquells moments se deia rústic, en tot cas afecta en general el sòl no urbanitzable. I es preveuen una sèrie de conseqüències en cas d'infracció. Les conseqüències, després en parlaré d'algunes, perquè una d'elles és el retracte de colint de les persones que tenen les finques veïnes, que després en parlarem, però també comporta una sèrie de problemes a nivell de possibles infraccions i després hi ha una certa incongruència de la llei perquè per un cantó diu són nul·les, aquestes infraccions i segregacions són nul·les, però després diu que el colindant té dret a retracte. Clar, un acte nul és un acte que es deixa sense existència, per tant és complicat, però en fi, no entrem ara en aquesta matèria, que seria, tampoc no ens portaria més qüestions sobre el tema, només dir doncs, que es preveu una sèrie de conseqüències de la infracció i, per altra banda, que les unitats mínimes de conreu estan fixades en l'annex d'aquest decret i que se fixen per comarques. O per àrees, més que per comarques, per determinades àrees, es diu doncs aquí la unitat mínima de conreu és tant en secà i tant en regadiu. Ara mateix, no sé si algú d'aquí està al cas del tema, jo ho hauria pogut mirar, però ara no me n'he recordat de mirar-ho, que podíem mirar, doncs, per exemple, les comarques de Girona, doncs, quines són les unitats mínimes de conreu. Normalment, em sembla que una vegada ho vàrem mirar-ho pel parc agrari, i em sembla que eren 2 hectàrees de regadiu, pot ser? O una de regadiu i de secar no sé quan. És a dir, en tot cas, se fixen doncs, unes determinades superfícies que, en fi, per sota de les quals hi ha aquestes disposicions que us deia. Un altre mecanisme, que també el comentarem perquè podria tenir la seva incidència, la seva transcendència amb un dels problemes que hem dit, que és aquest del mercat de la terra, és l'adquisició preferent de terres a favor d'arrendataris i de colindants. La legislació contempla aquesta possibilitat en diverses normes. La primera, o sigui, els he dividit en dos blocs, el retracte dels colindants, de les finques veïnes, i l'altre, el retracte dels arrendataris. Els dels colindants, n'hi ha 3 tipus de retracte de colindants. Un és el que està previst en el Codi Civil, l'article 1523, i és el més antic, el Codi Civil és del 1889, per tant, imaginem-nos, i era una normativa que anava orientada bàsicament a combatre el minifundi. De manera que diu, els propietaris de finques colindants tenen dret al retracte sempre que es vengui una finca que faci menys d'una hectàrea. I és una superfície fixa, sigui on sigui, sigui qualsevol territori i qualsevol tipus de finca. La llei de modernització, en el seu article 23, estableix un altre tipus de retracte una mica més racional, que és el dels colindants, sempre que siguin titulars d'explotació prioritària. I aquest retracte, diguem-ne, afecta a superfícies molt superiors. De manera que la llei diu que té dret a aquest retracte a tot colindant que sigui titular o sigui propietari d'una finca, una explotació prioritària, perdó, sempre que es venguin finques de superfície inferior al doble de l'unitat mínima de conreu. Per tant, varia totalment la idea del Codi Civil de dir una hectàrea sigui on sigui, i diu el doble unitat mínima de conreu, per tant estarà en funció d'on està la finca en qüestió. No entraré ara en detall, si després algú li interessa, podem comentar-ho, com funciona això, perquè normalment s'ha de comunicar inclús el propi notari, quan hi ha una compra-venda, ho ha de comunicar-ho en els colindants, i els colindants tenen dret a aquesta possibilitat. I si no es comunica, després resulta que en lloc del tanteig, que en diuen l'adquisició preferent, funciona el retracte, de manera que es pot comprar la finca quan ja s'ha venut i s'ha escriturat el registre, hi ha com una retroacció de la venda. I la normativa sobre unitats mínimes de conreu també diu que tots els colindants, en cas de segregació d'una finca per sota de la unitat mínima de conreu, tenen dret al retracte. Clar, aquí hauríem de pensar com juguen aquests diferents drets. En cas de que sigui una finca que no sigui una explotació prioritària, haurem de pensar en un dels altres retractes, i si és una explotació prioritària, doncs ens n'anem directament a la llei de modernització. El retracte d'arrendataris està prevista en l'article 33 de la llei de contractes de conreu, la llei 1/2008, i tenen dret a aquest retracte, que per cert la llei deixa bastantes llacunes, la llei com que és relativament recent, no sé si ha arribat això alguna vegada, crec que encara no deu haver arribat al tribunal cap cas, però parla només dels arrendataris que siguin conreadors directes i personals. I com que la llei dedica un capítol en els arrendataris i un altre de diferent en els parcers, els parcers i masovers, en el cas del retracte d'arrendataris ho posa en una secció del capítol corresponent als arrendataris, el qual fa pensar que el capítol següent, que és pels parcers i masovers, no els afecta aquest retracte, cosa que si és així varia totalment la llei anterior, que el retracte d'arrendatici era tant de d'arrendataris pròpiament dits, com de parcers i masovers. Però insisteixo que és un tema que la llei porta aquest dilema i que jo sàpiga és massa recent perquè això s'hagi portat als tribunals i per tant no sé com haurà acabat la cosa. També fa una altra precisió que no feia la legislació anterior, en aquest cas sí que sembla que és correcte, que és que has de ser conreador directe i personal. És a dir, com que hi ha ara actualment doncs moltes vegades societats anònimes, etc., que conreen finques, si no té la condició de conreador directe i personal no opera aquest mecanisme de retracte. I una última eina d'aquestes 10 que he triat i que em sembla que són de les més significatives, tot i que segurament que m'han deixat alguna i algú pot dir, oh, no, potser hi ha aquesta cosa que és més important, tal, segurament, però efectes també de senyir-me una mica el temps i tot plegat, doncs he triat aquestes que m'han semblat que eren destacables. L'adquisició preferent de terres per part de la Generalitat. Aquesta és una gran novetat. És una gran novetat amb un aspecte i una cosa ja sabuda amb una altra, que ja la diré. L'adquisició preferent de terres per part de la Generalitat s'estableix per primera vegada en la Llei de Contractes de Conreu, articles 43 i 44. Aquesta norma preveu que la Generalitat, sempre que hi hagi una venda, diu, en cas de determinades transmissions de finques o d'explotacions agràries, diu, podrà adquirir preferentment la Generalitat a través dels drets de tanteig i retracte. Ara bé, una altra cosa, diu, la Generalitat podrà exercitar aquest dret directament o bé a través de les seves entitats o empreses públiques. I després hi ha una cosa importantíssima, que és el que us deia abans, que el primer és una novetat i el segon, desgraciadament, és una cosa que la trobem reiteradíssimament. Diu, la possibilitat d'exercir aquest dret precisa d'un reglament. Un reglament que haurà de delimitar, perquè això no, aquesta possibilitat no afectarà tot el territori de Catalunya, diu, sinó que la Generalitat, a través d'un reglament, fixarà les demarcacions territorials que estan afectades per aquesta preferència adquisitiva. I dirà, doncs en aquests territoris, en aquests i en aquests, la Generalitat podrà fer ús d'aquest dret. I a través d'aquí s'establiria una mena de banc de terres, perquè després la Generalitat els posaria en venda o en arrendament, en funció de què fos més oportú. Doncs bé, el que us deia abans, que hi havia aquesta part que és una mica de ja vi, podríem dir, és que a data d'avui el reglament doncs no s'ha publicat. Per dir, fa 2 anys que hi hauria ja aquesta possibilitat de la preferència adquisitiva, i la Generalitat doncs no s'ha decidit a dictar el reglament dient quin és territori de Catalunya està afectat per aquesta preferència adquisitiva. Bé, aquí jo acabaria aquests aspectes i deia que les conclusions els podríem deixar per al debat i de totes maneres només voldria fer un comentari que no és meu però que m'ha cridat, vull dir, m'ha vingut a la memòria quan pensava si feia unes conclusions o els deixava tal. I m'ha vingut a la memòria que fa un temps vaig estar en una conferència d'un professor de dret administratiu, que no sé si algú de vosaltres el coneix, que és un catedràtic emèrit que es diu Alejandro Nieto, potser tu muntes ell o algú li sona, que és una persona d'aquestes que sempre ha sigut molt radical i molt, i un exemple és que té llibres del tipus de la organització del desgobierno en lloc de l'organització del govern, no? O el derecho i al revés, quan explica què és el dret. Bé, doncs aquest senyor un dia feia una xerrada sobre precisament l'agricultura periurbana i després algú li va dir, bueno, diu, vol dir que això ja té remei, diu, perquè diu, ja de la manera que està tot i tal, diu, vol dir que això ara ja hi ha possibilitats, diu, això, diu, jo crec que ja no té remei. I ell diu, no lo sé, diu, jo, diu, tengo más dudas de si hay voluntad en ponerlo, el remedio. I per tant, una mica, a la vista de que hi ha aquests instruments i de que veiem que no s'utilitzen i tal, m'ha vingut a la memòria doncs, aquesta resposta de hi ha remei o no hi ha remei o no hi ha voluntat de posar-hi de remei. I amb això doncs, vull dir, potser ens pot portar una mica també el fil conductor de lo que podem, d'alguna de les coses que podem comentar. Bé, moltes gràcies doncs, i amb això jo hauria acabat.
Moltes gràcies, Margarita. Bé, escolta, em sembla que... Estem de felicitar perquè aquesta capacitat de poder-nos transmetre en aquesta poca estona doncs, tot aquest dret, i que tal com tu explicaves, ara obriríem el debat per veure si tota aquesta possibilitat del dret dona oportunitats, que ben segur que sí, però com tu has acabat dient, hi ha voluntat per fer-ho, i em sembla que ens has situat molt bé el tema, i podríem, doncs, si us sembla, doncs, obrir, començar la taula.